Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Bona nit. Amb el programa d'aquest vespre recuperem el programa Estils, que, com sabeu, va començar doncs, a la tardor del ja molt passat 1996. Però aquí hi som, i som per presentar nous estils en aquesta nova temporada. I, per començar, avui és l'estil de l'Artur Wortmann, que és el nou rector de Castellà del Vallès. Bona nit, Artur.
Bona nit.
Bé, això de que siguis el rector de Castellà del Vallès, com t'ho mires? Com quan t'ho van dir, dius, bueno, hauries de canviar, hauries d'anar a una nova parròquia, serà Castellà del Vallès. I de rector, clar.
Primer la sorpresa, no? Perquè feia només... Jo estava abans a Matadepera, feia 3 anys només que estava allà a Matadepera, i em va cridar el bisbe i em va dir, mira, jo estic organitzant ara el bisbat, encara no sabia de què hi havia de canviar, que hi s'havia d'anar a Sevilla. I em diu, hi he pensat de que hauries d'anar allà a Castellà i bueno, ja dedicar-te més allà. I em va dir, bueno, clar, després tu preguntes, i en Xema, no, és que en Xema, clar, és que ara està en 4 parròquies. I tampoc el pobre està, que no pot estar a tot arreu. I fa falta pues, allà que vagi una persona que ja tingui pues, experiència i que comenci aquesta etapa. I com totes les etapes, quan les has de començar, al principi costa de dir, bueno, i ara una altra vegada, i a fer les maletes, i anar allà, i dir, però bueno, mira, és la visió del que és la missió, un enviament, mira, vas allà de missió i te'n vas allà a Castellà.
Però, esclar, no és la primera parròquia, vol dir que n'has portat 3 o 4 almenys,
sí.
I sempre canvis més o menys accelerats, 3-4 anys.
Sí.
Això no deixa de ser un enrenou.
Sí. Sí, el que passa que, bueno, jo sempre dic, mira, segur que han trobat el capellà més tonto de tots perquè és el que sempre diu que sí. I mai diu que no.
Tonto, de bona fe...
Sí, no, que a mi pues, em diuen, mira, hauries de fer això, però jo, bueno, per pròpies conviccions, he de dir, pues, mira, no saps mai, vull dir, és un enviament, i te poden enviar pues, a molts puestos, són com els missioners, un dia els envien uns a Àfrica, altres els envien a Sud-amèrica o a Àsia, el que sigui. Són
per tant,
enviaments.
Com a mossèn, diguem així, estàs disposat al que calgui.
Clar, sí.
Això és molt sacrificial, no?
Bueno, però que jo penso que és el Senyor que et porta, no és la teva pròpia voluntat de lo que t'agradaria estar, on t'agradaria anar. Simplement vols estar allà on el Senyor vulgui ell, sense pensar-t'ho molt de que a mi m'agradaria aquest puesto, m'agradaria aquesta parròquia perquè estaria més a prop de no sé què, o perquè tinc amics, o tinc família, o tinc coneguts, o tinc... I dius, no, mira, el Senyor t'envia allà on ell vol, i tu has de seguir, i allà s'encarregarà.
A veure, el que el Senyor vol, però mediant el Senyor bisbe.
Clar, perquè és el que té la responsabilitat de portar una diòcesi. I és pensar sempre en això, de que l'Església no la porten les persones, sinó que la porta l'Esperit Sant. Hi ha gent que s'ho creu, altra gent no, pues no s'ho creu. I pensa, hi ha gent que pensa més la qüestió personal que no una qüestió més espiritual, de dir, mira, el Senyor actua d'aquesta manera, mai saps el per què, però al final, quan passa el temps, dius, per mi, ha acertat. Era això el que on ell volia que jo estigués i estic bé.
De totes maneres, a una persona, tu mateix, no vas néixer capellà.
No.
Vol dir que va haver algun moment que vas descobrir que aquest podia ser el teu camí.
Mm-hmm, sí. És el moment que fas bueno, que tothom es fa la pregunta. La pregunta que faig jo aquí. i cap on he d'anar. I va sentir una vegada que deien, pues mira, pregunta-li al senyor, realment, te'n vas a un lloc que siguis tranquil i pregunta-li. La pregunta pues, és aquesta, què vols que faci jo? Però, clar, la resposta, després tornes a pensar-t'ho ben bé i dius, mira, si jo sentís una veu, llavors diries quina cosa més rara, m'espantaria i al final, doncs no, no. Llavors dius, senyor, si vols que faci això, canviem la vida. I el moment que hi canvia la vida, que veus que tot canvia de cop i volta, et dius, doncs mira, per aquí ell vol que vagi.
Bueno, perquè, esclar, estem parlant de... Abans no et decideixes, d'alguna manera, doncs, a canviar de vida, abans has portat tota una altra vida, més aviat una vida molt ordenada, molt estricta, em refereixo en el món dels militars, per exemple.
Sí.
No? Clar, suposo que té alguna semblança amb algunes coses, suposo, no? Però és un canvi de vida bastant radical.
Sí, sí, canviar-ho, canviar-ho. Bueno, sí i no. Continuem amb això de la missió. Com militar també tens una missió, tens els que t'envien aquí, t'envien allà, has de fer aquesta cosa o l'altra i te van enviant cadascú amb una missió diferent segons el que necessitin en aquell moment. I també seguir el senyor també, jo de vegades penso això és una missió i t'envia a un lloc i ja faràs el que puguis allà i dius, però mira, pues ja ho accepto. Però no pots anar de que no, és que aquí no m'agradarà, o no ho faré malament, o a lo millor la gent no em vol rebre, o la gent no em... Vull dir, totes aquestes coses dius, no, quan t'envien a un puesto, vas a un puesto, ja Déu ja se'n cuidarà de tu, i no t'has de preocupar.
Per tant, vol dir que cada nova destinació te l'has mirat com una disponibilitat, una obertura al que calgui fer a cada moment.
És el mateix.
Sense preguntar.
No, de preguntes moltíssimes, totes les que vulgui de preguntes, perquè això està dintre la naturalesa humana, un ha de fer sempre preguntes, i ara per què, i ara per què passa això, i ara per què m'envien aquí, i ara per què d'això, i comença a donar voltes i voltes i voltes, i sempre acabes la mateixa decisió, i mira, que sigui el que Déu vulgui, i ja està.
I no t'ha passat que una vegada has entrat en una parròquia 24 hores, 48 hores, com aquell qui diu, posar-se les mans al cap i diu, què faré jo? Com em situaré aquí?
Això depèn també, i això sí que m'ha passat, de que per una cosa o per l'altra he entrat a parròquia, aquí no, però a les altres parròquies, que al final s'han convertit en qüestió de s'ha de fer obres, s'ha de fer l'altre, s'ha de fer coses d'aquestes que jo no tinc cap per ficar-me en aquestes coses. Però, mira, jo, quan vaig arribar de Mallorca, bueno, vaig demanar al bisbe d'aquí per venir, perquè tinc les dues germanes que viuen aquí, i jo ja vaig demanar si ell volia que fos, que vingués aquí. Jo estava a Mallorca, doncs dic, si puc canviar. I ell va dir, sí, molt bé, molt bé, molt bé. I després ja em vaig entrevistar, després ja anant a arribar aquí amb ell, i em va dir, mira, saps què? He pensat una cosa. He pensat que has d'anar a Sant Quirze. Sant Quirze, una parròquia, acaben de fer, i estaràs molt bé allà, molt bé d'això, etcètera. I jo vaig dir, vale, bueno, molt bé. Quan hem d'entrar, mira, ja de seguida, ja pots entrar de seguida. I diu, vale, doncs ja porto les coses i ja vinc. I em diu, molt bé, doncs ja que has dit que sigui i que quedaràs aquí, la setmana que ve tens un judici. I jo dic, com un judici? Sí, perquè ja les obres que es van fer malament, i això es va portar a un judici, i això, i jo no sé res ni de què va, ni jo... I diuen, ja em donaran una pila de folis i de papers i d'això, i ja ho faràs bé. I bueno, però mira, tenia ganes jo de fer-lo, no?
I et va sortir bé?
Sí, va sortir bé, i ja està, i vas tirant, hi ha gent que t'ajuda, hi ha gent que diu, no, això per aquí, va dir, però dius, bueno, passa que, clar, després tu és el que has de signar i coses d'aquestes, però, en fi, que de vegades dius, mira, van sortint coses, però sempre pot sortir endavant.
Perquè tu vas néixer a Mallorca mateix.
Sí, Palma.
El pare era anglès?
Nord-americà.
Nord-americà. Sí. I per tant vol dir que una mica, diguem, tota l'educació d'infant era molt una mica, no sé, condicionada o adreçada una mica amb una mentalitat, diguem, militar, per exemple.
Sí, bueno, però el meu pare va morir quan jo tenia 7 anys.
Bueno, per tant...
Però sempre tenia, doncs, esclar, ja, doncs, la meva mare guardava encara l'uniforme i això, i les medalles que tenia... I...
Per tant, més admiració pel
sí,
pare.
Sí, clar, clar.
Llavors, aquesta admiració, en què es va traduir en el seu moment?
No, simplement que després, doncs, clar, doncs jo abans que era el servei militar, que era obligatori, jo dic, bueno, doncs ara jo he d'entrar aquí al servei militar, i clar, hi havia diverses sortides, i el que podies fer és, o anaves a un lloc, feia la mili normal, que al final aprenia només a netejar, a pintar i quatre coses que fan allà les reclutes normalment en el que deien el CIR i aquestes coses, i després segons on anaves, o ves un puesto que sigui més preparació, diguem-ne, militar, no? I és per això que jo dic, pues, mira, saps què? Pues ingressaré a la Legió Espanyola i allà pues, serà una vida realment militar, ja no és una cosa de que estiguis a l'Ombia només fent, pues, no sé, neteja de quartels i quatre coses i carregar camions i coses d'aquestes així, no? Dic, pues aprofita, ja que fas una cosa, fes-la bé.
I què en treus d'aquesta experiència?
Moltes coses, perquè coneixes moltíssima gent en moments de que veus realment qui són els teus amics, qui estarà sempre al teu costat, i comences a conèixer gent diferent de que ve d'altres àmbits totalment diferents de tu, però que ens posem sempre d'acord a fer les coses bé. I és aquello també de la disciplina. No la disciplina per por, sinó perquè saps que amb la disciplina és com l'oli en una màquina, no? Si la màquina s'ha de marxar bé, l'ha de posar a oli, perquè pugui funcionar tots els engranatges. I si veus que no hi ha oli perquè la cosa no funciona. I amb això el que aprens és que les coses funcionen gràcies a l'esforç de tothom i a poder-se pues, ajudar uns als altres i a treballar tots cap a un mateix camí i no cadascú pel seu costat.
Aquesta etapa on la vas viure? Al mateix Mallorca?
No, vaig anar a Fuerteventura, a les Canàries. I vaig estar allà 2 anys.
Que no deixa de ser un cert temps, clar.
Sí.
2 anys. I llavors, aquesta disciplina, vull dir, imagino que deus conservar amics encara, diguem, d'aquesta època, pel que em deies.
Bueno, alguns ja fa que, uf, una pila d'anys, això.
Que ja no els veus.
Clar.
Llavors, d'aquí em vas treure l'experiència aquesta, palaves de la disciplina, del treball que es fan de tots, això ha marcat d'alguna manera, o marca també, la teva manera de com exercir el ministeri en una parròquia?
Sí, perquè fa, com te diria jo, fa conèixer la psicologia de les persones. O sigui, quan vagis on vagis, el més important és que puguis aprendre a entendre la gent. I quan has conegut moltíssima gent, saps entendre-la. I de vegades són gent que està en un àmbit totalment diferent, però com ja tens aquesta experiència de conèixer molta gent diferent, que ve d'àmbits diferents, i que pues, dius, mira, ja sé que aquesta persona, o quasi pots dir, mira, aquesta persona actua així per aquestes coses, o pensa així perquè igual ha tingut una mala experiència d'una cosa o l'altra. I fa entendre molt més la humanitat de les persones que es veuen sempre en moments complicats i difícils. Coneixes a la gent en moments difícils. En moments que són fàcils no coneixeràs ben bé la gent. sinó quan hi ha les dificultats, allà comences a veure realment com reacciona.
Per tant, aquí és on, d'alguna forma, diries, aquí és on la gent pot trobar el mossèn. És a dir, la gent ve, participa de la parròquia, els que volen participar i els que se'n senten, però hi ha moments que dius, aquí jo estic fent de mossèn.
Sí, no, i després una altra cosa que també és important. Jo sempre dic, la gent no ha de conèixer el mossèn, sinó que han de conèixer Jesucrist. I l'important és que el mossèn també sigui transparent perquè pugui passar la llum del Crist a través d'ell. Perquè si és la meva personalitat, la gent quedarà, doncs sí, mira, aquest mossèn pues, m'agrada, no m'agrada, em cau bé, no em cau bé, simpàtic, no simpàtic, però el que no hem de ser nosaltres, els mossèns, els capellans o els religiosos, un obstacle, sinó que dir, mira, el Senyor pugui il·luminar l'altra persona no per els meus mèrits, no per la meva intel·ligència, no per la meva habilitat, sinó perquè vegin que hi ha alguna cosa especial que el mou a fer aquestes coses. I això també és el que tindríem nosaltres, sobretot tots els cristians, que hauríem d'intentar ser més transparents, més deixar-nos guiar pel Senyor i no per el que nosaltres pensem. Perquè de vegades pensem coses i després dius, mira, vaig pensar això i després vaig veure que em vaig equivocar. I vaig dir a aquesta persona de fer aquesta cosa i després resulta que allò no era la cosa bona. Doncs dius, mira, prefereixo que si algú s'equivoca que sigui el Senyor, no jo.
Per tant, un rector de parròquia és com un capità?
No. No, un capità és aquell que d'alguna manera dirigeix a la gent per fer un objectiu que li han dit per fer. El rector d'una parròquia no ha de ser un capità, sinó que ha de deixar-se portar pel Crist, simplement. De dir, és la força del Senyor que a través meu pot acostar-se a aquesta gent. Hi ha gent que potser pues, no els agrada. Hi ha gent que diu ah, pues, no ho veig jo això. Però jo estic segur que és la mà del Senyor la que fa. De vegades, mira, jo dic de vegades me diuen la gent, ai, és que la gent que, clar, que entra a missa, que d'això, que tal i qual, jo dic, mira, jo quan entra algú, pues, sóc content, perquè la primera cosa que dic és, Senyor, hi ha un de nou, encarrega't tu. I sé que sempre, pues, ell s'encarrega d'aquesta persona. I per això, de vegades, te diuen, no, és que en aquesta parròquia és molt maca perquè toca molta música o fa molta cosa d'aquesta, fan d'allò. I dius, però troben el Crist o no el troben? Aquesta és la pregunta que també nosaltres, els cristians i els capellans, és de dir, doncs mira, si el troben, ja estic content, ja sóc feliç. I si s'aparten, dius, la cosa no és això.
De totes maneres, de la mateixa manera que seguint el símil del capità, no? Que el capità té una missió. El mossèn també té una missió.
Mm-hmm. Sí.
Que no deu ser exclusiva, tampoc.
No, ja te l'indica el bisbe. El bisbe, per això, quan t'envien un lloc, dius, mira, vés allà hauries de fer aquesta cosa, l'altra, o allà tindràs, hi ha aquests problemes, o en aquest poble són d'aquesta manera, o en aquell poble són de l'altra manera, aquí hi ha hagut uns problemes, t'explica una miqueta la història de coses que han passat, aquí és que un dia va haver un problema per d'això, tal, a veure si també ho pots solucionar, o no sé. Cada lloc és tan diferent, i el que has de, pues, primer, entrar, observar, escoltar molt, moltíssim, i després de tot això, no, pues, dir, pues, ara, com podem arreglar-lo perquè puguin ells pues, convertir-se.
Nosaltres ara farem una primera pausa per escoltar una de les músiques que sé que t'agrada, que és la música celta.
Mm-hmm.
Bé, estem escoltant música celta, que bueno, em vas dir, que a mi m'agrada la música celta. Com és? Què té la música celta que dius, m'agrada aquesta música?
Home, fa sentir més la terra, la força de la naturalesa i també les relacions humanes. Perquè de vegades pues, pots imaginar-te pues, això, els pobles, la gent dels pobles, les festes dels pobles i també tota la tradició dels pobles. Segons quina música, doncs clar, dius, sí, música urbanita, diríem, avui en dia, no? Això de ciutat, d'això. Però de vegades hi ha aquesta música que dius, això em fa pensar en la naturalesa, la força naturalesa, la força humana, la força no per fer coses ni màquines ni això, sinó que sembla que és que com un riu, quan una cascada que va caient l'aigua, i veus que hi ha una força d'aquesta naturalesa, doncs a mi m'agrada, bueno, em fa sentir això, cadascú després...
I quan és bon moment per escoltar-la?
Pues quan tens ganes.
Bueno, per suposat, però...
No hi ha moment per escoltar una cosa o l'altra. No, és una qüestió de necessitats. Tens aquestes necessitats i dius, mira, pues ara escoltaré això. I és el que te fa que un dia pues, tens ganes d'escoltar, i hi ha dies que de vegades dius que no, ara no tinc ganes d'escoltar res.
Dit d'una altra manera, ets una persona que escoltes música sovint?
Sí, sí.
I llavors vol dir, quan, no sé, imagino que quan tens el teu moment al final del dia, o potser no, que dius, ara és un moment que puc estar una mica concentrat en una música.
Sí, però no puc dir en quin moment del dia. De vegades dius, pues ara, bueno, quan estàs fent segons quines coses no pots escoltar la música, però de vegades també, fins i tot, a les celebracions, a l'Eucaristia, pues, la música, els cants que hi ha, totes aquestes coses, pues, també les vas sentint, i ja tu mires no com un entreteniment, sinó com un ajut perquè puguis sentir més interiorment aquesta, de vegades, espiritualitat, no?, que fa la música.
Per tant, tu de la música busques aquest caràcter espiritual que t'ompli també, sí, que et faci sentir bé.
Sí, no, i la força que...
I la força que dona. Bé, aquí hem repetit moltes vegades, has anat repetint una i una altra vegada el que vulgui el Senyor, a disposició del Senyor, eh? I jo em pregunto, i també ho has dit una mica, però voldria insistir sobre el tema. Qui és el Senyor?
Pues és aquell que m'ha fet, aquell que m'ha creat, aquell que ha pensat en mi, aquell que m'obre tota la vida, me diu, mira, jo t'he posat aquí en aquest món. I en aquest món t'he creat per una cosa que per mi és important. I aquí està la importància que té en cada persona. De vegades hi ha persones que diuen, jo no sóc important, és que no sé què, és que ningú em fa cas, és que d'això... No. Déu t'ha creat per alguna cosa, i de vegades no se sap. No ho sabem nosaltres. Perquè, clar, nosaltres creiem en la vida eterna, la vida futura, i igual estàs aquí en una preparació per quan arribis allà. I no és una preparació per quedar-te aquí, ja que ningú queda aquí, sinó que és de dir, Déu m'ha fet per alguna cosa. Doncs jo vull seguir el seu camí.
Però possiblement t'has trobat amb molta gent que no sap veure aquest Senyor.
Ja. Molta gent, moltíssima gent.
I?
Perquè no. Avui en dia hi ha el problema que estàs bombardejat per tantes notícies, per tantes informacions, que no tens temps ni tan sols de pensar, de meditar les coses, de dir, mira, saps què? Vull aturar-me, espera. Ara vull pensar en les coses importants de la vida. No el que faré, ni si poder fer aquesta, però no sé, aquest negoci, aquesta carrera, o aquesta d'això, o... I dius, no, ara vull pensar les coses que sí que són importants per mi, pel meu creixement interior, no per obtenir coses. I llavors sí que ja busques a Déu, busques una raó, i allà el pots trobar. Ara, a mi d'aquest món, de tant de soroll, tantes informacions i tantes coses que te van entrant, és que no hi ha temps. No hi ha temps per trobar-lo.
Però hi ha gent que busca, diguem, el seu món interior.
Sí, el seu. Sí, una persona pot buscar-se a si mateix. Buscar-se, però clar, de vegades dius, home, busca una cosa molt més gran, perquè cadascú de nosaltres som éssers humans, sí, som persones, però la totalitat de tot no està en el meu interior, sinó que jo formo part d'alguna cosa més gran. I és a partir d'aquí que necessites temps per reflexionar. I és una de les coses que em fa falta avui en dia. Gent que vulgui passar a meditar les coses, reflexionar en coses que potser dius, és que no, amb això no farà res. Però mira, almenys passaré el temps pensant en aquestes coses.
Fa una estona parlàvem i deies que demanaves, jo ho he interpretat així, com una mica que el Senyor et donés un senyal per veure cap on t'havies d'orientar la vida, no?
Uh-huh.
I diu, i aquest senyal era que et canviés la vida.
Sí.
Com te'n vas adonar d'aquest senyal, d'aquest canvi de vida?
No, perquè ho vaig demanar.
Bueno, però un se n'ha d'adonar, no?, que la vida li canvia d'alguna manera.
Sí, però sempre ho has de... O sigui, no és perquè te vingui un canvi a tu, sinó perquè tu lo demanis, diguis, Senyor, si vols que faci això o l'altre, envia un senyal, però no un senyal sonor, ni una llum, ni una cosa rara d'aquestes,
sí,
sinó que canvia'm la vida. I ahir et posa davant de situacions que fan canviar totalment la teva vida.
Per exemple?
Per exemple, doncs mira, jo estava... bueno, la història molt llarga, no? Però jo estava, perquè estava allà a l'Argentina, havia fet un negoci, i bueno, més o menys, doncs un doncs, va fent les coses i intentava, doncs això, establir-me i totes aquestes coses, no? I un dia se me va ocórrer de dir, bueno, perquè vaig conèixer també unes monges que feien unes celebracions i allò que entres quasi per casualitat, dius, entres allà i d'això, no? I em van fer pensar. I en pensar, vas dir, bueno, aquí la pregunta és aquesta, ben senzilla. Si Déu existeix, jo canviaria, però no sé si Déu existeix. Per tant, li preguntaré a ell. I si ell existeix, que em canviï la vida. I una setmana després vaig trobar a la ruïna completa, havia perdut tot el que tenia i ja havia que, bueno, un canvi però radical i fortíssim. I jo dic, m'he d'amagar i dir, ai, que malament ho faig tot, ai, que malament tal, o dic, no, mira, perquè he actuat, llavors ara vull seguir aquest camí. I seguint aquest camí, després vaig entrar a una conversió. Després d'aquesta conversió, ja vaig poder entrar en el seminari per fer de capellà.
Però llavors aquesta conversió, diguem, per tant, dintre del que seria el món cristià.
No, però jo abans no era cristià. No era practicant.
Ja.
Absolut.
Però, per tant, diguem, el canvi que tu experimentes és que t'adreça cap a una missió cristiana,
sí,
diguem, d'alguna manera, no? I m'acabes de confirmar, dius, bueno, jo era una persona freda, poder des d'un,
sí,
punt de vista religiós, i això te n'adones que has d'entrar en aquest misteri, per entendre.
Sí, però vaig trigar un any de pensar-lo, eh? No és una cosa automàtica.
Per tant, no és immediat.
Per això t'he dit que és una cosa que la història és llarga. De la història és llarga.
Amb alts i baixos.
Sí, bueno, de tot, no? Després jo, abans de decidir-me ja el camí, vaig dir, saps què? Espera't un any. Si d'aquí un any penses el mateix, continua. Si no, pues fes una altra cosa.
Però és un any treballat.
Sí, treballat i no, de dir, a veure què passa. A veure què passa.
Però
és com aquests joves que entren al seminari i de vegades pues, te diuen, ai, és que no sé, perquè ja, entrar ja és que em fa cosa, tinc por, igual no serveixo, et dic, mira, tu entres, esperes un any, allà dintre, si veus que és lo teu, queda't. Si veus que no és lo teu, pues fes una altra cosa. Sí, però la gent que dirà? No te preocupis del que digui la gent. Tu almenys fas un pas i si veus que pots continuar, que la cosa que és aquest el camí, pues segueix aquest camí.
Però pel que em dius no vas entrar en el seminari aleshores.
No, un any, per això te dic un any que no, que no, que no.
Un any amb la ruïna? Un any...
Bueno, no, després ja, i clar, no, després ja em vaig espavilar també per poder de... Tal, no? I vaig tornar cap aquí, cap a Sabadell, i la meva germana tenia una empresa, i bueno, vaig estar aquí. Però clar, vaig dir, espera't un any abans de prendre una decisió.
I per tant vol dir que en aquest any vas com redescobrir la paraula de Déu, l'Evangeli.
Això mateix, sí. Sí, sí.
I això et va confirmar que realment aquest era el camí.
Exactament.
Anem una mica més enllà, però com a rector de la parròquia s'han de fer moltes coses. Mm-hmm. Ja me n'has parlat d'una que no t'agrada gens, que és ser mestre d'obres.
Això és.
Però, de totes aquestes feines, què és el que ha de fer? En definitiva, un rector de la parròquia, un mossèn que està dedicat als altres, què ha de fer? Quina és la seva funció? Ja m'has dit que és presentar el Crist, per suposat.
Sí.
Però això té formes concretes de presentar-lo, no?
No, però, a veure,
el testimoni ha, personal, sí, per suposat, sí. No?
Sí, però hi ha coses que també pots dir, però sí, hi ha tot el que és el funcionament d'una parròquia. És a dir, que hi hagi, per exemple, que hi hagi la catequesi, que es pugui fer, pues, no sé, un grup de joves, que es puguin fer diverses coses d'aquestes, de veure la gent major. Totes aquestes coses són diverses, o sigui, són diverses coses que ja se fa des de la parròquia. I que has de fer aquest funcionament normal de la parròquia, que l'economia pues, vagi bé per poder pagar els deutes, que les coses funcionin, que quan hi ha avaries se pugui arreglar, que si després la col·laboració amb altres parròquies. Són diverses coses i no és només quedar-te allà i ja està, sinó que has de fer coses de...
Sí, que
funcionar.
Que no ets un home de despatx, per entendre'ns.
No, vull dir, hi ha gent que li agrada fer les coses de la... entre cometes, la burocràcia, no? I fer papers, i vinga, i això, i aquest... clar, i dius, home, això... Jo faria altres coses, però bueno, s'ha de fer.
Nosaltres farem una segona aturada ara per escoltar la música clàssica, uh-huh, que és una altra de les teves aficions, uh-huh, i escoltarem en Johann Sebastian Bach.
Molt bé.
Abans, quan parlàvem de la música, em deies és la música de la terra, la música de la interioritat de les persones, i Bach.
Seria elevar-te amb la música. espiritualment et fa que t'elevis. No sé ara com explicar-ho, no? Però quan sents a Bach, sents que hi ha que és una que crida a coses més grans que les coses d'aquest món, o sigui, que la Terra, diguem-ne, sinó que fa, és com una crida de dir, ep, mira, és cap a dalt que has d'anar tirant, que has d'anar pensant en les coses sublimes. I ahir pues, és un músic sublime. I per això a tothom pues, li agrada tan Bach.
Al mossèn, a l'Artur, li agrada tocar música?
Sí, vaig estar també una banda de música, una banda de música militar. Vaig estar també 6-7 anys.
I quin instrument
tocaves? El oboè. Tocava el oboè en aquesta... I feien concerts per diverses puestos, perquè era una, bona, era una banda de música militar francesa. Perquè quan, la meva mare també era francesa. Llavors, clar, jo tinc les tres nacionalitats, diguem-ne, no? La francesa, espanyola i la nord-americana. I pues, vaig anar també allà per fer diguem-ne, el servei militar allà a França i allà vaig entrar en una banda de música militar.
Per tant, vol dir que, bueno, ja n'hem parlat d'això, no? Que una mica, diguem, el món militar t'ha disciplinat molt.
Sí. No, i també indisciplinat, també.
També.
Sí.
Perquè, a veure, quan tu, per exemple, diguem, parles... Bueno, jo ara una mica se m'escapa el tema, vull dir, però, a veure, ja hem parlat una mica de que són dos mons diferents, tot i que tenen semblances, el que és el món militar, el que és el món, diguem, dels mossens, diguem així. Totes maneres, jo ara pregunto, clar, haver de deixar un lloc, quan t'has dedicat, has fet tot el que has pogut i l'has de deixar.
Mm-hmm.
També ha de ser un moment difícil, no?
Sí i no. És com un se'n va a un altre país a viure. És com allò, deien-lo de quemar les naves.
És per anar millor.
No, ni per anar millor ni pitjor. Però és, per exemple, hi ha aquesta gent, quan es pregunta què és que han voltat tants països, tant món, han anat per molts puestos, pues, diuen, bueno, i tu per què t'agrada canviar tant de país i tal d'això? Sí. I diu, pues, que és un repte, és una altra manera de fer, o perquè d'aquí ja no donava més. Ja no donava més, m'he donat compte que no dono més, per això vull canviar.
Deies en la contraportada de l'actual que ets un home pacient.
Sí.
Com entén la paciència?
La paciència és una és entendre la gent quan fan segons quines coses, no? Pues vas entenent, això ho fa per això, això ho fa per l'altre, i comprens com són interiors. Després, el que soc impacient quan veig que les coses no es fan per desídia de vegades, o perquè hi han dos que haurien de fer una cosa i estan barallats entre ells i ni un ni l'altre i aquest no li faré això perquè si no l'altre es portarà el mèrit d'això, i ja, pues...
Aquí és quan surt el caràcter fort,
sí,
del senyor Rector.
No, de dir, escolta, això s'ha de fer d'aquesta manera, és que aquest no ho fa bé, o és que... Dius, això és el de menys, a ningú li importa, les coses s'han de fer. I si comença a posar entrebancs uns amb els altres, doncs al final no es farà res i això no sortirà. Llavors la gent doncs, ho va entenent.
Per tant, la paciència no la veus com aquell que va aguantant,
no,
sinó com aquell que sap esperar els fruits del seu temps.
Sí, no, i esperar que les coses avancin d'una manera o l'altra. De vegades hi ha les coses que tu penses, això avançarà si es fa d'aquesta manera. Després te dones compte que no, d'aquesta manera no avança, i llavors fas aquest gest, diguem-ne, de paciència, dir, bueno, ara esperarem a veure si d'aquesta altra manera pot sortir. I si veus que no surt d'aquesta manera, doncs penses en una altra manera per fer les coses. Però quan una cosa no surt, no s'ha de posar nerviós, ni enfadar-se, ni començar a cridar, ni dir això. Dius, per aquí no pots entrar? Bueno, doncs ara a veure si podem fer-lo per aquí.
Hi ha alguna cosa que t'indigni?
Moltes. l'egoisme de vegades entre les persones, el ser un... només fer la meva, vull fer només això, i, o fer les coses per ràbia. Hi ha gent de vegades que es barallen per tonteries, dius, això, perquè us heu barallat per aquestes coses? És que tinc ràbia aquesta persona i tal, i no guanyes res. Són coses que dius, dintre de la naturalesa humana hi ha diverses coses que ho veus, que hi ha aquesta incapacitat d'estimar l'altre.
Si un mossèn ha de ser una mica un pacificador?
No, tampoc un pacificador. Simplement has de conèixer la gent, aprendre per què fan les coses, corregir si veus que serà el millor camí, perquè de vegades dius, aquesta persona l'hem de corregir, l'hem de dir això, l'hem de dir l'altre. I de vegades dius, mira, li farà més mal que bé. Pues, també és estar una miqueta així. A conèixer la situació, a conèixer la persona i que aquesta persona pues, pugui anar creixent també.
Perquè si haguessis de triar, per exemple, un text de l'Evangeli, un text significatiu, per tu, quin triaries?
Jo tots, vull dir, és que no hi ha una cosa, cada cosa té el seu moment també. De vegades dius, mira, jo aquest text que ara, perquè estic en aquesta situació, m'ha fet molt de bé. I després, pues, un mes després dius, no, però aquest ja no em fa tanta cosa, ara aquest altre sí. Pues, són aquestes coses que dius, que cada moment, per això diuen que l'Evangeli de vegades s'ha hagut d'obrir, com feia Sant Francesc, que deia, obre'l allà la pàgina que vulguis, perquè sempre trobaràs allà la solució. I ho feia a l'azar, feia blum, obria... aquí, veus? Mira, aquí em dona el d'això.
Nosaltres ara passarem a escoltar la tercera de les músiques d'aquest vespre, que és precisament la Balanguera.
Molt bé.
Aquesta música, per tu, què t'aporta?
L'himne de Mallorca.
Et sents mallorquí?
Sí, sobretot.
Per tant, deus una música especial.
Sí, clar. Clar, perquè t'has criat allà i són molts records que te venen al cap.
Ets un home sentimental?
De vegades sí. sóc una persona estranya, de vegades sóc d'una manera, de vegades l'altra, i com jo m'accepto tal com sóc, pues dic, mira, de vegades has de ser sentimental, pues és sentimental. D'altres vegades no, és més quadriculat, pues més quadriculat. I altra vegada pues has de, bueno, cadascú és com és.
Escolta, jo ara, si te preguntés, per exemple, no sé, això són curiositats, no?
Sí.
Per exemple, si tu haguessis d'escollir un animal de referència, de dir, a mi, mira, hi ha un animal que m'agrada especialment.
Pues diria, com diem a Mallorca, els moixos.
Els?
Moixos. Els gats.
Els gats?
Sí.
Però dius un home que, per tant, els gats tenen un atractiu.
Sí, sempre sí.
I en tens a la rectoria algun gat?
No, acaba d'arribar, fill meu.
Acabes d'arribar. Vol dir que igual et veurem el rector amb un gat.
Igual, però bueno, és que després has d'estar molt pendent també de segons quines coses, pues... Però bueno, ja s'espavilen tots sols.
I què tenen? Què tenen els gats? Què tenen els moixos, m'has dit?
Sí, en mallorquí es diu un moix. En mallorquí gat vol dir una persona beguda.
Ja.
Perquè això, de vegades, però hi ha gent que diu... Que entra en un puesto, diu, aquí hi ha quatre gats... sobretot els catalans, no? I els altres se queden mirant allà pensant que estan tots beguts allà. Però moix és un gat, pensa, diu moix.
I el moix què té que t'atregui?
Més que res la seva independència, que si et ve és perquè en aquell moment t'estima, i si no vol estar amb tu, se'n va. I té aquesta també llibertat de fugir i anar-se'n.
Si t'hagués de fer una pregunta, de dir, què és la vida?
La vida és una aventura. I simplement, tu comences aquí, vas caminant, i ja està.
Però caminar sense més?
No, agafes un rom per anar cap a un puesto, però després sempre la possibilitat de canviar segons les circumstàncies que vagin venint.
Com t'agraden els regals?
Home, no sé, els regals, si són fets...
No quins t'agraden, sinó com t'agraden.
Ah, com m'agraden? Grans i ben embolicats, no?
Per exemple.
No, un regal doncs, és quan ho fan de tot cor, i no una cosa per quedar bé. De vegades hi ha un regal que dius, mira, t'han fet això perquè no sabien ja què regalar, sinó que quan veus una persona que, no sé, fins i tot, mira, els nens de la catequesi que te venen i te fan un dibuixet, i te diuen, mossèn, he fet aquest dibuixet. Això és un regal. No és una cosa pensada, comprarem això, perquè tal, sinó que una cosa que surt. I sobretot els regals espontanis, que no t'has de pensar ni buscar el dia precís, que serà el seu aniversari, ja li farem un regal. Ara per la festa de tal, doncs un regal. Però el regal s'hauria de ser sempre doncs així, espontanis, que te surt de tu de dir, mira, saps què? I això t'agrada, sí, mira, ara, per tu.
El negre és el teu color preferit?
No, a mi m'agrada més el vermell. Per anar vestit de vermell quedaria lleig, no?
Faries impacte,
Ja, per això ho dic,
Però, per tant, vol dir que el dia que et veiem revestit de vermell a l'església, aquest dia estàs...
Sí.
Faràs festa, vaja.
Bueno, el dia dels màrtirs.
Sí, per continuar una mica amb aquest tema del, diguem, de les preguntes, si haguessis de manifestar un desig en aquest moment...
No sé, de desig és que... Que la gent escolti més interiorment aquella veu que té, que va rebre el seu baptisme per l'Esperit Sant, que siguin capaç d'escoltar el que tenen dintre, i no escoltar el que diu el del costat, que de vegades passem allà escoltant el que un diu, el que l'altre diu, el que pensa, el que no pensa, i dius, deixa d'escoltar el que pensen els altres i comença a pensar tu, perquè farà més bé que mal.
Et faré unes preguntes que haurien de ser de resposta breu, Què és un amic?
Un amic que és aquella persona que farà el que sigui per tu.
Quan a tu t'han enviat a un poble, Què significa per tu formar part d'aquest poble, d'un poble determinat, en aquest cas Castellar del Vallès?
Entres a formar part, o sigui, tu no entres en un poble, sinó que en un poble que t'adopta. I és adoptat pel poble.
La política.
Sí.
Què en penses?
La política depèn de com es faci. Si la política pel bé comú està molt bé, si la política és per anar pujant i guanyant més i tenir més poder als altres i manar, i dius, pues no té cap sentit.
Com veus el món?
Bé en unes coses i dolent en l'altre. Vull dir, aquest món, el que ja tinc jo ben clar, és que durarà el que durarà. Fins i tot els científics et diuen, el món aquest pues, passarà no sé quant milers d'anys, però pues, desapareixerà, i aquest univers un dia desapareixerà. I dic, quina importància té el món? Pues mira, com una cosa caduca que un dia pues, desapareixerà totalment.
Una paraula sobre la mort.
Jo sempre la que dic, sobretot en els enterros, que és aquella, la mort és una porta fosca que quan arribes se va obrint a poc i darrere hi ha una llum i una mà amiga que et diu, agafa't, que ens en anem.
Totes maneres, això és fe, no és certesa, tampoc.
I qui té certeses?
La felicitat.
Pues estar amb amics, estar amb gent que t'agrada i això seria, i que els altres siguin feliços. Quan veus la gent que és feliç, tu et poses feliç. Quan veus la gent trista i o de... pues no...
A qui escriuries una carta?
Els Reis Mags, home.
Creus en els Reis Mags?
Clar que sí.
I sobre el voluntariat?
Depèn perquè quin tipus de voluntariat. Si la gent que es dedica a donar el seu temps, a sacrificar-se, a esforçar-se pels altres, molt bé. Aquells que diuen, no, jo sóc voluntari perquè així m'aplaudiran i em diran que bé que ho fas, que d'això, tal i qual. Dic, home, aquí hi ha més que la generositat i hi ha també buscar-te tu mateix.
Com t'agradaria ser recordat?
No tinc cap. Això és... jo, que m'obliden quan abans millor.
Doncs fins aquí l'estil de l'Artur Wortmann, el rector de la parròquia de Castellar del Vallès. Bona nit, moltes gràcies.
Moltes
i
gràcies.
Tots vosaltres, fins al proper dimarts.